Notícies Vespre. Karen Madrid.
El futur del polèmic projecte de Surf City acabarà en mans de la Generalitat. Des de l'Ajuntament han anunciat que demanaran una avaluació ambiental sobre la construcció d'aquesta piscina d'onades. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El resultat de l'avaluació marcarà si el projecte tira endavant tal i com està previst en l'actualitat, si cal incorporar-hi millores o si és incompatible amb l'entorn fluvial i, per tant, s'ha d'aturar. En paral·lel, l'Ajuntament emprendrà diversos estudis municipals per assegurar el màxim nivell de garantia respecte a l'aigua de la zona, la fauna i la despesa energètica.
El PSC i Esquerra han firmat aquesta tarda l'acord per aprovar els pressupostos a canvi d'impulsar, entre altres coses, la construcció de la B40.
El diputat socialista al Parlament i tinent d'alcaldessa a l'Ajuntament, Pol Gibert, ha valorat molt positivament el pacte perquè assegura que garanteix una infraestructura imprescindible pel territori.
I en esports, Raül Baena es podria convertir en futbolista del Centre d'Esport Sabadell en les pròximes hores.
Tot i estar tancat des d'ahir al mercat d'hivern, el club encara pot incorporar agents lliures. És el cas del migcampista de 33 anys, en passat al Rayo o a l'Espanyol, entre d'altres, que va rescindir a principis de desembre amb el Kichi de Hong Kong.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 hi ha 4 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit sud i a la C33 també el seu pas per Montcada, 2 quilòmetres i mig de cues en sentit Barcelona. A la ciutat comtal, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, 2 graus més que ahir i 3 més que abans d'ahir. Les temperatures segueixen pujant. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem amb unes jornades molt tranquil·les a tota Catalunya, amb predomini d'aquest anticicló que ens deixa unes jornades marcades pel sol, i és que s'imposa el cel serè o molt poc ennuvolat al llarg d'aquest dimecres a tot el país. Només a primera hora del matí hem tingut alguns estrats baixos a punts de l'altiplà central que tornaran a formar-se al llarg d'aquesta propera matinada i aguantaran fins demà a mig matí. Demà, novament, s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat a tot el país. Com a molt, podrien arribar alguns intervals de núvols a la punt de l'extrem nord, però que han de ser molt poc destacats. Pel que fa a la temperatura, avui valors que són semblants o una mica més alts que els de la jornada del dimarts, i de cara al dijous hem d'esperar que es mantingui aquesta tendència. Durant les hores centrals del dia hem d'esperar que la temperatura màxima sigui molt similar a la del dimecres o localment una mica més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament de Sabadell sotmetrà el polèmic Surf City a una avaluació ambiental que anirà a càrrec de la Generalitat. L'objectiu del consistori és garantir que l'impacte de les instal·lacions projectades a l'anella de Sant Oleguer és mínim. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, s'ha compromès a aturar la tramitació del futur equipament si l'informe d'acció climàtica és contrari a la piscina d'onades artificials.
Si el que resol aquesta avaluació per part de la GENE és en sentit contrari a la implantació de l'equipament, s'aturarà el procés iniciat.
Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La regidora Mar Molina sosté que l'avaluació ambiental no és obligatòria, però que el govern municipal vol tramitar el projecte del Surf City amb el màxim rigor.
Per això hem demanat una avaluació ambiental molt acurada i exigent que farà la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament no està obligat a demanar-la, però volem que aquest anàlisi sigui respectant al màxim l'entorn i, per tant, tenir totes les garanties per dur a terme aquest projecte.
En cas que l'informe indiqui que el projecte és compatible, la tramitació del Surf City continuarà el seu curs. Si l'avaluació condiciona la viabilitat del mateix a noves millores, seran incorporades al plec de condicions del contracte abans de l'adjudicació. En canvi, si l'estudi resol en sentit contrari a la implantació de la piscina d'onades, el consistori, com precisava la regidora Mar Molina, aturarà el procés. L'avaluació ambiental de la Generalitat es complementarà amb diversos estudis sectorials municipals per assegurar el màxim nivell de garanties respecte a l'aigua de la zona, la fauna i també la despesa energètica.
La plataforma contra el quart cinturó ha organitzat aquest vespre una roda de premsa per fer pública la seva reacció a l'acord dels pressupostos de la Generalitat. Anem fins al centre cívic de Cal Balsac, a la Creu Alta. Helena Molís, bona tarda. Què han anunciat?
Bona tarda, Karen. Doncs en primer lloc han convocat una gran manifestació a Sabadell pel pròxim diumenge 26 de febrer. També han anunciat que seguiran preparant accions administratives i jurídiques per tal d'evitar, diuen, la construcció d'aquest quart cinturó. Per últim, demanaran una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per tal de poder discutir el projecte. Des de la plataforma també denuncien que els polítics hagin posat, diuen, els interessos partidistes i econòmics per damunt de polítiques de territori. I també denuncien que no es pot construir el quart cinturó davant l'emergència climàtica actual. Aquí, en aquesta roda de premsa, hem pogut veure diversos polítics municipals, com per exemple 8 representants de la Crida per Sabadell, polítics també d'Esquerra Republicana i també l'alcaldable d'En Comú Podem, Joan Mena.
Moltes gràcies, Helena. Precisament el quart cinturó amb denominacions com la B40 o la Ronda Nord era la condició del PSC per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 23. Aquesta tarda, el líder del socialista Salvador Illa i el president Pere Aragonès han rubricat l'acord. Un pacte que el diputat del PSC al Parlament i tinent d'alcaldessa a l'Ajuntament de Sabadell, Pol Gibert, ha valorat molt positivament.
Per Gibert, l'acord és una mostra de responsabilitat i contribuirà, diu, a impulsar projectes destacats per la comarca. En aquest sentit, confia que la paraula del president Pere Aragonès serà suficient perquè la també anomenada Ronda Nord sigui una realitat, malgrat que el conseller de Territori, el també sabadellenc Juli Fernández, sempre s'hi hagi mostrat contrari.
Crec que la paraula del president, diguem, en aquest cas ha de ser suficient. No? El president, evidentment, ens va donar públicament el seu compromís amb una roda de premsa, no? I evidentment, també farem que aquest acord estigui firmat amb un compliment de seguiment, amb la comissió que fa seguiment d'aquests acords, no? I també com se'n deriva de l'acord, doncs s'ha de firmar un conveni en el qual recollir com s'ha de fer aquestes fases dels recursos per finançar l'obra i com la Generalitat ha de dissenyar i executar aquesta obra al territori, no? Amb la qual cosa hi ha diferents mecanismes, des de la comissió de seguiment del pacte del pressupost fins al conveni que s'ha de firmar, doncs, que permeten fer un seguiment acurat que sempre sigui possible.
En el mateix sentit s'ha posicionat el líder del Partit dels Socialistes a Catalunya, Salvador Illa.
Nosaltres ens movem pel principi de bona fe, de creure sempre que les coses es fan a fi de bé. Estem parlant de molts recursos que es posen a disposició de la societat catalana en un moment molt complex i crec que, ho he dit abans, és un exercici de responsabilitat arribar a un acord que, efectivament, com vostè ha dit, ha sigut molt treballat.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per la seva banda, ha lamentat que s'hagi trigat tant en aconseguir l'acord.
El més important de la història en nombre, en el sentit que hi ha més de 40.000 milions d'euros que gestionarem, doncs, gràcies a l'aprovació d'aquest pressupost. Vostès saben que arribar aquí no ha estat fàcil, que les negociacions han estat llargues i complexes, segurament massa ràpid, si fos pel govern haguéssim acabat doncs molt abans, però en tot cas ara no és el moment de retrets, no és el moment d'excuses, és el moment de mirar endavant, és el moment de desenvolupar i executar el més aviat possible aquests pressupostos.
L'acord seguirà ara els seus tràmits parlamentaris per aprovar els comptes, valorats en 41.000 milions d'euros, 4.000 més que l'any passat.
A partir d'avui ja ha entrat en vigor la prohibició de pujar el tren amb patinet elèctric durant el pròxim mig any. La mesura s'ha pres arran de l'explosió d'un d'ells en un vagó dels ferrocarrils de la Generalitat el 17 de novembre.
Als sabadellencs que fan servir el patinet elèctric no els agrada la norma i s'hauran de buscar un pla B.
Bueno, jo feia servir bastant ara el tren amb patinet i bueno, crec que si haurien de primer trobar el problema i solucionar-lo i després aplicar mesures, jo crec. I, bueno, clar, jo hauré d'anar caminant cada dia i tinc 20 minuts llargs i en patinet, doncs, eren 5, més o menys.
Hauré d'agafar la bicicleta, que li he de posar una... Bueno, li he de canviar la roda, fer un manteniment, posar-la a punt per durant aquests 6 mesos.
Busos i cabal diners i, o caminar, depèn, ja veurem.
Bueno, pues caminar, andando como si andaba antes. Adiós. Esa es la alternativa.
Doncs hauré d'anar en transport públic sol i deixar el patinet a casa perquè no tinc una altra opció.
Per contra, els autobusos de la TUS a Sabadell no hi posaran impediment. El director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Pere Torres, ha argumentat que la mesura s'aplica arran de l'incident del novembre i després de constatar que les bateries d'aquests vehicles de mobilitat personal són altament inflamables.
Vam decidir que més valia ser prudents, que havíem d'entrar en una prohibició temporal, no pas per expulsar per sempre més els patinets elèctrics del transport públic, sinó per poder tenir el temps suficient per analitzar en quines condicions doncs, els patinets elèctrics poden accedir al transport públic per minimitzar el risc que porten associat.
Ara han encarregat dos estudis per conèixer la perillositat d'aquests vehicles de mobilitat personal i com poden minimitzar-ne els riscos.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Estancament moderat. Amb aquestes dues paraules ha definit les perspectives econòmiques de 2023 el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, en la tradicional conferència que ofereix anualment a la Cambra de Comerç de Sabadell. Argumenta que els efectes de la guerra a Ucraïna cada cop es notaran menys i que Espanya serà el país europeu que tindrà un major creixement al voltant de l'1,4%.
Oliu ha reconegut que mesos enrere les perspectives eren d'una recessió a Europa, però que finalment s'han moderat i el consens és d'un estancament amb tendència a la millora. En aquest sentit, sobre la inflació, calcula que a finals d'any es quedarà al 3,4%.
A la zona euro, la previsió de consens d'inflació per l'any 23 és del 5,9, i aquí posem el 3,4 a final de l'any, és a dir, anar baixant, aquest, la inflació interanual anirà baixant. L'objectiu que es té de baixar la inflació és deixar la inflació amb el 2%. 2% tothom està content amb una inflació del 2%.
Sobre la pujada dels tipus d'interès, Oliu també es mostra optimista i calcula que aniran pujant fins al mes de juny, quan començaran a baixar fins a situar-se entre el 2 i el 3%. Una xifra que apunta que no serà afectada excessivament a les butxaques dels empresaris ni les famílies.
Aquest estancament, més aviat amb una certa tendència a un estancament moderat i cada vegada anar recuperant el pols, que és el que podríem caracteritzar l'any 23 en les nostres expectatives, amb uns tipus d'interès que es aniran mantenint, diguéssim que aniran a pujar fins a un màxim, a totes les, que aquest màxim de tipus d'interès es pot aconseguir cap al mes de juny, i que a partir de llavors ja les expectatives de mercat són que els tipus començaran a baixar, però no baixaran d'una manera radical i per descomptat que no tornaran en els tipus negatius, es quedaran per allà a l'entorn del 2 i el 3%.
En matèria política, Oliu ha carregat contra l'impost a la banca que ha aplicat el govern espanyol, amb el qual pretén recaptar 3.000 milions d'euros en dos anys.
Impostos, alguns d'ells injustos i absurds, però que també ajuden a omplir les arques de les administracions públiques.
Tot i que ha declarat que no creu que els resultats electorals influeixin en la macroeconomia, Oliu sí que espera que els vencedors dels diferents comicis previstos per aquest any siguin business friendly.
El Sabadell recupera teixit empresarial. Durant el quart trimestre del 2022, la ciutat ha comptabilitzat prop d'una vuitantena d'empreses més, de manera que ara el nombre total de centres de treball és de pràcticament 5.200. El sector serveis és el que ha registrat la major quantitat de negocis nous entre els mesos d'octubre i desembre, mentre que la indústria ha acumulat un saldo negatiu amb 4 empreses menys respecte dels 3 mesos anteriors.
Malgrat l'evolució positiva que constata l'últim informe flash dades del CIES, que el balanç interanual és negatiu amb la pèrdua d'una quinzena de negocis en relació al desembre de 2021. La reducció més important es va produir al comerç amb la desaparició de 33 empreses, una situació que contrasta amb l'augment experimentat a la construcció i la indústria. El secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, analitza aquest escenari.
Durant tot l'any 22, la recuperació ha estat bastant lenta. I jo insisteixo, el total d'empreses del quart trimestre del 22 respecte al quart trimestre del 21 estem a 15 menys que teníem el desembre del 21. Per tant, hem d'anar avançant, tot i que, com dius tu, el 21 encara va ser un any una mica d'anar recuperant l'activitat, però tot i així no estem encara amb una xifra una mica normalitzada.
Pel que fa a l'evolució de les empreses, al Vallès Occidental, durant el quart trimestre se n'han creat 200 de noves, la major part al sector serveis. En canvi, respecte del desembre de 2021, la comarca ha perdut 171 negocis, de manera que ara mateix hi ha 37.150 centres de treball al Vallès Occidental.
I un últim apunt econòmic, la Cambra de la Propietat de Sabadell confirma que la ciutat es replica en les dades catalanes sobre l'accés dels joves a l'habitatge. 6 de cada 10 menors de 35 anys no té accés a un immoble en propietat.
L'adjunt a la direcció de l'organisme, Miquel Àngel Vicente, ho atribueix als alts índexs d'abandonament escolar i d'atur en el col·lectiu jove, així com a la precarietat i sous baixos de qui estan treballant. Per això reclama a les administracions que facin els deures.
Hi ha hagut una deixadesa a l'hora de procurar que les obres, les construccions noves, siguin encarades al mercat del lloguer o de l'habitable assequible de compra. Clar, què és el que passa? Que durant molt de temps hem despreciat l'obra pública. O sigui, això és el que connectava amb el que comentàvem de la deixadesa de les administracions. Clar, les administracions no han fet els deures. Tots els impostos, tots els diners que s'havien d'invertir en obra pública no s'han fet.
Vicente també reclama la regulació del lloguer d'habitacions i el foment de la formació d'aquest col·lectiu perquè puguin accedir a millors llocs de treball. Alhora aposta perquè els bancs posin facilitats en el finançament.
En demografia, la natalitat continua baixant al Vallès Occidental. Durant el 2021 van néixer a la comarca 7.223 nadons, el que suposa fins un 6,1% menys que el 2019. Unes dades que, segons el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, s'expliquen gràcies a diversos factors.
Abans dels 30 anys no volem. ¿Vale? Entre els 30 i els 40 no podem, i entre a partir dels 40, per resumir-ho molt, doncs no concebim, no ens quedem embarassats, però hi ha temes més de la fertilitat. No?
Esteve també afirma que 3 de cada 10 dones no té fills.
Una xifra que, segons el demògraf, ha augmentat en els últims anys. Esteve explica que les conseqüències d'aquesta baixada en la natalitat ja s'han començat a notar.
Sí que veurem és que si avui en dia en aquest país, doncs, a partir del P3 famós, no? A partir dels 3 anys, tots els nanos i nens s'han d'escolaritzar en aquest país, doncs s'escolaritzaran moltes menys persones. A partir d'aquí, doncs això, tenim aquí una infraestructura potser sobredimensionada, o haurem de veure, i el primer lloc on ja s'està notant és a les escoles, a l'entrada del sistema, no? I després, clar, a mesura que aquesta gent es vagin fent gran, doncs també, quan arribin a les diferents edats i a les diferents etapes, també seran menys persones. I al ser menys persones, doncs s'haurà de reestructurar l'oferta i la demanda i s'hauran de prendre decisions, no?
Tot i la baixada genèrica de la natalitat a la comarca, a la ciutat aquesta dinàmica es trenca. Durant el 2021, la xifra de naixements registrats a Sabadell va créixer en comparació al 2020.
Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres.
El Festival Observa aportarà com a caps de cartell els Amics de les Arts, la Frontera, Santa Salut i els Pets, que sentim de fons. En la seva segona edició, la cita se celebrarà entre el 25 de maig i l'11 de juny i comptarà també amb Làgrimes de Sangre, Ginestar i Escorpio d'Eufòria.
Encara falten tres noms rellevants del cartell per conèixer. Ràdio Sabadell serà l'emissora oficial del festival, que també allotjarà Cinema a la Fresca, com explica el seu director, José Luis Castet.
Volem fer Cine a la Fresca, creiem que és un espai idoni i que pot funcionar molt bé per les característiques que té poder passar pel·lícules allà. Jo fem Volar coloms, que es diu m'agradaria l'any que ve, si això va molt bé, doncs l'any que ve poder fer un cicle de cine els dimecres o ampliar el festival un altre dia i poder fer Cine a la Fresca si això agrada a la ciutat.
El festival reduirà el seu perímetre i canviarà els vermuts del diumenge al migdia per copes a la tarda. A més, recuperarà la nit dels musicals que s'havia fet al Fresc Festival fins abans de la pandèmia. La venda d'entrades s'obre el dia 6 de febrer.
La drag queen sabadellenca Sharon s'ha quedat finalment fora de la cursa per anar a Eurovisió. Sharon ha quedat sisena de la primera semifinal, una posició que la desqualifica de la competició.
En total, la sabadellenca va rebre un total de 87 punts entre els emesos pel jurat professional, que li va donar 45 punts i la va situar en sisena posició des d'un inici. La mostra telescòpica, que li va tocar 20 punts i es va situar en setena posició, i els 22 punts dels vots telemàtics, que també la va deixar en sisena posició. En una roda de premsa celebrada avui, Sharon defensa que està contenta amb la feina feta.
Yo lo que tenía ganas es de que saliera una actuación bonita para yo en un futuro recordarla y decir, oye, qué bien que vivimos esa experiencia y tener un recuerdo maravilloso de lo que es el paso por un Benidorm Fest, ¿no?
Els quatre artistes més votats de la nit van ser Aguni amb Quiero Arder, que va ser el gran triomfador, juntament amb Alice Wonder amb Ya Quisiera, segon, Fusa Nocta amb Mi Família, tercera, i Megara amb Arcadia, quarta. Aquest dijous hi haurà la segona semifinal i dissabte la final per escollir qui representa Espanya a Eurovisió 2023.
Oh, 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 oh
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La reforma de la llei Mordassa es manté viva al Congrés gràcies als vots d'Esquerra.
Els republicans han cedit els vots per mantenir oberta la negociació i forçar el PSOE a fer moviments, i és que es mantenen les diferències amb els socis en matèries com les pilotes de goma, les devolucions en calent i el càstig per la desobediència o faltes de respecte als policies.
El Ministeri de Defensa ha hagut de desallotjar avui per la presència de dos paquets sospitosos.
Des del Ministeri de l'Interior, però, han confirmat posteriorment que no contenien explosius ni cap altra substància nociva. El protocol s'ha activat arran del precedent de les cartes enviades per un jubilat de Burgos ja detingut.
I la Unió Europea i Ucraïna celebraran a Kiev la cimera prevista per aquest divendres, la primera en aquest territori des de la invasió russa.
Fonts comunitàries apunten que la trobada pretén llançar un missatge molt important a Rússia en ple conflicte bèl·lic. Entre els temes que s'hi tractaran hi ha la candidatura d'Ucraïna a l'adhesió al bloc comunitari, la resposta europea a la guerra, el pla de pau proposat per Zelensky i la seguretat alimentària.
Esports.
El mercat d'hivern del Centre d'Esport Sabadell encara no s'ha acabat. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Com ha avançat Ràdio Sabadell, el club està a prop d'incorporar un últim reforç, el migcampista Raül Baena.
Sí, un experimentat futbolista de 33 anys que en el seu dia va vestir les samarretes, entre d'altres, del Rayo Vallecano o de l'Espanyol, a primera divisió. Les últimes temporades, però, havien encadenat experiències exòtiques amb el Melbourne Victory australià, l'Atromitos grec o el Kichi de Hong Kong, amb el qual va rescindir el seu contracte a principis de desembre. Per tant, com a agent lliure, el Centre d'Esports no tenia la necessitat de tancar el seu reforç abans de la mitjanit d'ahir, i avui ha accelerat una operació que cuinava des de feia setmanes i que hauria de cristal·litzar en les pròximes hores.
L'entrada a escena de Raül Baena ha deixat en un segon pla el primer dia d'Adrián Ortola al Centre d'Esports. El porter de Xàbia ha estat la gran novetat a l'entrenament d'avui a Sant Oleguer.
Sí, per contra, l'atacant Cristian Herrera, anunciat ahir mateix, ha passat avui la revisió mèdica i demà ja estarà sota les ordres de Miqui Lladó. Tots dos, per cert, seran presentats al migdia a les instal·lacions de Guala de Sant Pau de Riusec. En una entrevista per fer balanç de mercat a l'Hotel Suís, el director esportiu en funcions, Jaume Milà, ha assegurat que l'arribada d'Ortolà era una oportunitat única que fa augmentar, diu, el nivell de l'equip.
En una lliga inigualada, només que augmentis una mica un punt al nivell de l'equip ja genera un canvi amb els resultats o t'apropes més a guanyar. Crec que l'oportunitat de portar un porter com Adrián Ortolà era una oportunitat única. Creiem que ens augmenta molt el nivell i és una posició molt important la del porter, no? La realitat és que els futbolistes quan tenen competència directa és quan també creixen. I crec que en el Sergi li anirà molt bé que tingui aquesta competència per seguir competint pel lloc, clar.
Per contra, la incorporació d'Ortolà ha provocat la sortida de l'equip de Víctor Vidal. Amb declaracions a Ràdio Sabadell, el porter lleidatà nascut a Oklahoma ha assegurat que va ser ell mateix qui va demanar marxar del club quan es va confirmar aquest fitxatge, i ha manifestat que no s'hauria d'haver reforçat aquesta demarcació.
Ens costava una mica entendre i ens creava una mica d'impotència, perquè al final consideràvem que no és que haguem estat a un nivell baix ni molt menys, i si analitzes els gols que se'ns han fet, a pocs gols tenim més poder d'intervenció. Però bueno, això no és una decisió que depengui de nosaltres ni res, i llavors no podem dir la nostra. Simplement sí que crec que la porteria no era un punt que calgués reforçar en aquesta plantilla ni molt menys. Crec que hi havia una de les millors porteries del grup, i no res, s'ha de respectar la decisió i desitjar el millor que ha arribat.
Amb 23 anys, Vidal se centrarà ara en els seus estudis de medicina i, tret d'una oferta impossible de rebutjar, penjarà els guants de forma definitiva.
I encara en clau Centre d'Esports, avui ha comparegut en roda de premsa César Morgado. El capità arlequinat es creuarà per primera vegada amb la Morevieta després que fa gairebé 2 anys l'equip basc frustrés el seu ascens a segona divisió amb la samarreta del Badajoz a la final disputada al Nuevo Vivero. Avui s'ha referit a aquesta efemèride.
Sigue doliendo, la verdad, porque bueno, era un momento para mí, para la ciudad de Badajoz, para todo el mundo,
hecho para nosotros en casa, jugando la final del playoff para ascender a la segunda, y bueno, se nos trastocó también contra una Amorebieta, pues que también sabía lo que hacía, una Amorebieta que jugaba muy directo, pero que lo hacía muy bien y nos creó problemas.
La Amorebieta Sabadell, recordem, es disputarà diumenge a les 12 del migdia a Urritxe i des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc. Repassem més informacions en format més breu. David de la Cruz ha estrenat oficialment la seva temporada ciclista.
Ho ha fet a la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, en la qual l'eritreu Biniam Girmay s'ha imposat a l'esprint i el sabadellenc ha entrat amb el mateix temps amb la resta de favorits, després de superar sense dificultats el Coll de Rates i l'Alt de Berni. Al final tenia lloc a Altea. Demà, segona jornada d'aquesta Volta a la Comunitat Valenciana de 178 quilòmetres, amb final en pujada entre Novelda i Benissa.
L'Escola Pia ha passat ronda a la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala.
En l'estrena Escola Pia a la competició, victòria plàcida per 0-5 a la pista del Sant Quirze de Tercera, amb un doblet d'Arnau Graell i els gols de Jordi Sardà, Leni Ramos i Dani Loinaz. A la següent eliminatòria, el rival dels de Pedro Donoso serà el Castellterçol. Abans, això sí, arriba el derbi de dissabte al Pavelló Nord contra el club, al qual la Pia hi arriba en una situació molt delicada a la taula, en zona de descens.
En tenis taula, el primer equip masculí del Natació Sabadell pot fer un pas de gegant aquest cap de setmana cap a les fases d'ascens a Divisió d'Honor.
El conjunt nedador, líder del seu grup a Primera Nacional, rep diumenge a les 11 del matí a Can Llong el tercer classificat, un Aluche, el qual ja van guanyar fa 10 dies a terres madrilenyes en el punt de dobles per assaltar aquest lideratge. Marc Ferruz és palista de l'equip.
És un partit important, perquè estan en tercera posició, nosaltres anem líders, molt bé, però si perdem a Maluche, se'ns capgira tot, però bueno, si perdem a Maluche i si perdem a qualsevol, però aquest partit lògicament té una mica més de pes, perquè els que contra Maluche està a les taules que diguem que estan per sobre, i òbviament no és el mateix.
Tot plegat després de guanyar el cap de setmana passat també a Can Llong el Reus Ganxets Miró, un rival en zona de descens, per 6-0 i cedint únicament un joc.
I en bàsquet, el Natació Sabadell s'ha situat tercer del seu grup de Copa Catalunya Masculina gràcies a la victòria en el derbi nedador contra el Natació Terrassa per 75-68.
Malgrat el bon moment de l'equip, amb 9 triomfs i només 5 derrotes fins al moment, l'entrenador Jonathan Ramírez segueix insistint amb l'objectiu de la salvación a Copa.
Bueno, objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es la permanencia, es decir, ahora podemos estar un poquito más arriba, pero el objetivo es la permanencia. Entonces, bueno, si conseguimos ir algo mejor y recuperar efectivos, quizá podemos aspirar para algo, pero lo primero es la permanencia.
Eran declaracions a Televisió Sabadell Vallès. Dissabte, a 6:15 de la tarda, el club visita la pista de l'Ipsi, 8è classificat, però amb només un triomf menys que els sabadellencs.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 1 de febrer, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm